Situació després de ser rescatades dissabte en una embarcació amb persones migrants que havia arribat des de l'Algèria. Amb aquest apunt arribem a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11.
Més informació a ib3notícies.com. I un any amb tu. El dia amb Joana Marató.
Són les 10 i 5 minuts, ja hi tornem a ser aquí amb tots vosaltres a través d'IB3 Ràdio, d'IB3 Televisió. Ja sabeu que això és el dia, vos acompanyam fins les 12 amb molt de continguts, amb moltes propostes, molt de protagonistes, i vos hem de contar d'entrada que el Dia de les Malalties Rares se celebra cada any dia 28 de febrer o, en el seu defecte, dia 29, en any de traspàs. Enguany va ser dissabte, fa uns dies, i com sempre aquest dia el que vol Xisco és donar visibilitat a les persones que conviuen amb malalties poc freqüents i també a les seves famílies. Bon dia de nou, Xisco.
Bon dia, Joan. Així és, aquesta jornada vol conscienciar la societat sobre la necessitat de la investigació, del diagnòstic precoç, del suport sanitari especialitzat i més recursos per unes patologies que, tot i afectar individualment poques persones, en conjunt impacten milions de famílies arreu del món. Aquest dia no és només una data simbòlica, sinó una crida a l'empatia, la solidaritat i el compromís institucional. A Mallorca, la història d'en Javier, un nen que va morir per mort de la síndrome de Coats Plus, ha posat rostre i emoció en aquesta realitat. Després de la seva pèrdua, sa mare ha decidit transformar el dolor en lluita, convertint-se en activista per donar a conèixer aquesta malaltia i també reclamar més investigació i suport per a les famílies que hi conviuen.
I aquesta mare és na Maria Vidal, que avui ens acompanya aquí en els estudis d'IB3 Ràdio, d'IB3 Televisió també. Bon dia, Maria, com estàs?
Bon dia.
Benvinguda i gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Volíem parlar de la història d'en Javier, de la vostra història, perquè al final és la història de la vostra família, sí. I m'agradaria molt explicar-vos un poc com ho vareu viure, no? Perquè imagino que el diagnòstic, quan el vareu rebre, degués ser dur, però no sé si també abans també ho va ser molt, no? Sense saber què era allò que li passava al vostre fill.
Pues sí, sí, quasi va ser més dur antes que quan varen saber el diagnòstic, perquè en Javier quan va néixer...
Tranquil·la.
En Javier, quan
és un
va néixer...
dia d'emocions, però volen que estiguis tranquil·la, sí, i que sí. M'ho puguis explicar.
Ell, quan va néixer, al cap de poquet dies, dos o tres dies, va tenir un derrame bastant important. I arrel d'aquí pues, ja li varen fer més proves, de cada vegada li trobaven més coses, li varen fer transfusions, ja li va començar a ser epilèpsia de bebè, de molt petit... ja li varen començar a fer atenció temprana, o sigui, ja li varen fer com si fos un nen ja de mesos. I li varen fer la revisió dels ulls, va sortir bé, i al cap d'una setmana, 15 dies, li varen fer una altra revisió i ja havia perdut la vista d'un altre ull, del ull dret. Va tenir un derrame de retina, un despreniment de retina. I a partir d'aquí varen dir, bueno, això ja és genètica. I m'apareix que no tenia ni un any, li varen fer proves de genètica i ell, en menys d'un any, li varen trobar que tenia aquesta malaltia.
I què va suposar posar nom a la malaltia? Ho dic perquè fins que arriba una paraula, com la síndrome de Coats Plus, en aquest cas supos que no devíeu saber allò que era, després de que venir el moment d'investigar i de descobrir-ho, però un pic que va tenir el diagnòstic, Maria, va ser com una sensació de dir ja sabem allò que és, ho podem atacar, ho podem combatre...
No, realment no va ser així. Molt varen dir, bueno, té Coats Plus, en la mutació CTC1, que n'hi ha, crec que dues o tres amb aquest síndrome, i varen dir, però és que no hi ha res. Diuen, nosaltres faran el possible, però no podem fer res. L'únic que podem fer és facilitar-li pues, la seva vida dia a dia.
Una bona qualitat de vida, no?
Pues sí. Pues sí, i ell va ser, ho va treure, tot ho treia, perquè li trobaven una cosa, vale. Després ja varen començar amb tots els especialistes, endocrino, de l'estómago, ja varen començar amb tots. O sigui, ell va créixer dins son espases. Ell va créixer dins son espases i va ser un nen que tot ho treia i me deien, Maria, és que no pot ser mai de lo que té, perquè és que tenia, tot ho tenia malament. Diu, no pot ser mai de lo que té que el nen surti tan aviat, perquè inclús li feien fissió dins incubadora. Ell va néixer dia 2 de gener del 2004 i varen sortir dia 23 de febrer, o sigui, va estar més d'un mes i mig. I ja li feien fissió dins incubadora. Diu, és que és impossible, perquè varen sortir que pareixia un nen normal i corrent, o sigui, així com toqui néixer. Però després sí, després ja va començar a tenir epilèpsia, ja va començar a tenir més coses, i van dir, no, passarem per genètica. I en menys d'un any pues, li van trobar la malaltia.
Maria va morir l'any 2023, m'adés, que sí. Jo abans t'ho demanava, tenia 19 anys.
De 9 anys
de... Me costa molt dir la paraula lluita,
sí,
perquè no m'agrada
sí.
dir-la, però sí que supos que varen ser anys molt difícils, molt complicats. En Javier ja no és amb vosaltres,
no.
Però com vareu viure no només la seva malaltia, sinó també un pot ser la seva absència, que ara ja fa dos anys i busques que no és amb vosaltres.
Bueno, la malaltia quasi més malament ell que nosaltres, perquè... I, a més, era ell un nen molt fort, perquè fins que ja quasi l'ho de rei, m'ha que estic molt cansada, mama. I la seva absència, pues, que jo encara sent que he de luchar.
Sí, no, i ho deia en Xisco, no?, que d'alguna manera has convertit aquesta absència, per dir-ho d'alguna manera, en ganes de lluitar per la resta, no?, per la gent que encara no té un diagnòstic, que encara desconeix allò que li passen als seus fills, que necessita que hi hagi més investigació.
Ah,
no?
Sí.
Importantíssim,
sí.
No?, que s'investigui, Maria.
Sobretot jo, és això el que deman sempre, perquè ara per ell particularment no puc demanar res, però sí pels altres i per fer-li un homenatge a ell, que sí que s'ha de s'investigació és el principal, perquè és que sense investigació pues, és que no ho trobarà ningú.
Clar, Maria, perquè si encara està escoltant la ràdio, que està mirant la tele, ho entengui, com és conviure amb una malaltia rara? Clar, nosaltres podem entendre que és conviure amb un malalt, però en coses estàndard, que més o menys tothom sap el que és un càncer, tothom sap el que és tenir problemes renals, però que una malaltia rara, tot són complicacions. I cada vegada que vas en el metge, és quan tu deies un nou diagnòstic, i encara que en Javier ho tragués tot perquè era un nen fort,
sí.
Però clar, cada vegada era com una nova sempenta a el que era el vostre estat d'ànim, perquè la gent des de casa ho pugui albirar una mica. Com és conviure amb una malaltia rara?
Bueno, no vull dir la paraula que t'hi costumes, perquè és que no t'hi costumes, però mos cridaven, hauríeu de venir, jo, per exemple, entrar a dins un despatx i que m'adonin una notícia, pues jo ja fa de 9 anys que tinc això aquí i no se me lleva. I entrar dins un despatx i que te digui, Maria, això no va bé. Això, en Javier, qualsevol dia, bueno, va estar fins a 19 anys. És molt cruel. És molt cruel sabent que en Javier no té cura. Bueno, en Javier ni d'altres, però en Javier no tenia cura. Però com que era un nen tan espavilat, tan llest, perquè curricularment anava a la primària, anava igual que els altres nens amb ajuda. Clar, amb PT, AT i tot, molta ajuda. Però anava curricularment, anava igual que els altres. Va anar a l'institut, va treure un premi de l'excel·lència a través de la conselleria. I deien, és que no poden creure com en Javier tingui, perquè tenia tantes coses, li varen controlar, bueno, va perdre suïdre, com us he dit, però després li va pegar a suïesquerra. A suïesquerra li varen poder controlar, perquè si no s'hagués quedat sense vista. I era molt intel·ligent, perquè deien, és que no poden entendre com pot, és que sortia de tot. Fins que dos anys antes de naixer, pues ell ja no podia ensar. I immediatament me deia, és que estic molt cansat, mama. Estic molt cansat.
I tu, Maria, tot aquest dolor, tota aquesta ràbia, que de vegades dius perquè sa vida ha de ser tan injusta, l'has canalitzada per lluitar per altres, com en Javier, que estiguin passant per el mateix tràngol. Supos que això també t'adona... És impossible, no?, fer omplir aquest buit, però sí que t'ha donat una mica de conhort, m'imagino. Una mica de consol saber que estàs ajudant altres famílies que han passat per lo mateix que tu a que aquest tràngol sigui una mica més fàcil.
Pues sí, jo el que voldria transmetre a aquestes altres famílies és que que jo no és principi... No ho vaig fer, no ho vaig fer, perquè no és que no m'ha fiat dels metges, però deia, no, jo he de fer això perquè els metges, jo que sé, no sé si va fins allà on toca, i jo sí que voldria transmetre a les famílies que s'hi creguin en sort metges, que s'hi tinguin en sort metges, perquè els metges estan igual o pitjor que nosaltres, perquè no saben per on han de partir. Clar, en Javier, si mateix li van donar coses, però cada cosa que li donaven, unes indicions, i com un tractament, si una cosa li anava malament, l'altra encara li anava més malament. L'únic que li va anar bé en Javier, que va ser el darrer, la patologia que li va pegar, va ser que perdia gastrointestinal, perdia sang. I en Javier, al principi, cada dos mesos, el havien de transfundir. Després va passar cada mes. Després... A lo darrer, cada 15 dies, dues bosses. Això és moltíssim, això és molt cruel per un cos humà. Transfundir dues bosses de sang. I això és el que el vam entendre un poc més. I no sé. El que va passar amb Javier, m'imagino que els altres nens també ho passen. I amb altres infermedats, que també n'hi ha, no sé si de més cruels. Però que creguin en sort metges, que els metges fan tot el que poden.
Important també aquest missatge. Ja m'ho has deixat un parell de missatges. M'ho has dit que és molt important que la gent confiï en els metges, sí. Tinguin fe en els metges, que al final són els que en saben, que moltes vegades van perdut perquè, òbviament, no ho saben tot. No. I han de... Però molt important la investigació, molt important també... que la gent, d'alguna manera, conegui les realitats que amaguen malalties com que tenia en Javier, aquest Coats Plus. Però què creus que la societat pot fer per contribuir a donar més suport a persones afectades per malalties rares? Perquè, clar, d'en fora és molt fàcil. Però, clar, d'alguna manera, per ventura, molts hi podríem implicar, podríem ajudar, podríem acompanyar. No sé, què creus que podríem fer com a societat?
Bueno, com la societat en si en general... Pues demanar més investigació, no sé, tenir empatia, perquè en Javier sempre li van tenir molt de respecte, d'una persona, que era una veïnada meva, que no n'hi va tenir gens. Però tenen molt de respecte, tant en les persones d'en fer més res com els que tenen mobilitat reduïda, com, o sigui, la gent en si, però que se volquin, que no només el dia 28 de febrer, però que sí, investigació, que s'hi poden ajudar econòmicament, és quasi impossible perquè tots estem en el problema que estem, però hi ha persones que sí tenen molt de dubtes, hi ha persones que podrien ajudar un poc més els polítics. Jo dic que cadascú ha d'emplear els dubtes seus, i amb això ja no em vull ficar amb altres coses, però els polítics que destinin els dobbers que mos corresponen a les persones que els correspon, que no se dediquin en coses particulars. Perquè, bueno, sento això i ho vull dir, però no, tampoc no m'ho vull estendre més amb aquest tema dels polítics. Però l'investigació, mira, si no fan investigació i no arriben a un punt, no vull dir els coables, però de cada cert temps, pues treguin una solució, pues menys dobbers costarem, perquè en Javier, a la Seguretat Social, sí que li va costar molt de dobbers, inclús m'ho varen dir, en Javier costa molt de dobbers. I això també m'ha de saber molt de greu.
Són paraules molt dures, sí. La veritat és que a vegades s'empatia, no? És allò que fa més, més falta.
Això m'ho van dir. És que això costa molt de dobbers. Bueno, no vos vull dir el que vaig contestar, Perquè jo, la veritat, sí que vos he dit antes en un principi que jo demano disculpes d'aquí. Dia sí, dia també, tenia problemes. Perquè jo volia... Me pensava saber més que ells i no es vera. Evidentment, no es vera. Posta, jo dic que la gent que se troba amb aquest... que creguin en sort metges i que tinguin confiança en sort metges perquè fan el que poden.
Està bé aquesta reflexió, Maria, però també hi ha vegades que una mare arriba a un nivell de desesperació que qualsevol cosa ja és una esperança quan veu que pateix un fill. Crec que també és comprensible. El que deia és investigació. Que dediquin fons en aquesta investigació, creure en sort metges i també posar en pràctica aquesta empatia, intentar entendre, posar-nos a les sabates de qualcú que està passant per un problema que, fins que no l'experimentes, el pots intuir, però no copses la magnitud de lo que és una mare veure com se tinc va un fi. És que això és impossible.
No, jo és que això no sé com ho he d'explicar. No sé com ho he d'explicar. L'únic que sí, que no sé si les altres parents de nens afectats pues senten el mateix. Jo l'únic que demanava que no sofrigués. Perquè en Javier tenia possibilitats de sofrir molt. Perquè tenia, ell va tenir 3 hemorràgies grosses. I després tenia pèrdues intestinals, que era el que li feia que li haguessin de posar tanta sang. Però jo crec que en Javier, i molt també és a meu, se'n va anar a sort que tocava. Per no sofrir.
Maria, jo te vull agrair moltíssim aquesta entrevista, perquè imagino que, tot i que hagin passat 2 anys i busques, encara és molt dur, no?, sí. Enfrontar-se a preguntes al respecte d'aquesta malaltia, al respecte d'en Javier. Jo sí que me vull quedar encadès, que és un nin... un jove fort, un jove sí. Que aplicat, no? Que tenia no. Ganes de fer coses, que s'esforçava, que tenia... Que va acabar que estava molt cansat de sa malaltia, sí. Però que ho treia, i m'agradaria, ja per acabar, perquè no tenim més temps, i m'agradaria que, manco, te'n anessis amb un somriure, perquè sé que per tu ha estat molt, molt dura sa entrevista. Quin és el record més guapo que tens amb ell, o quin és allò, la cosa en sa que penses, no? Per riure, per recordar-lo amb un somriure.
Bueno, que de tot feia quasi un xiste. Jo, per exemple, ell, amics en tenia no molts, perquè sempre se feien sa gent que estava al seu costat. Uh-huh. Per exemple, les meves amigues, diverses persones de sa família, i de tots feia un xiste, perquè tots estaven encantats. En Javier era molt estimat. Se feia estimar molt en Javier. I no ho sé, sempre estaven jo, o sigui, érem un. Anàvem allà on anàvem. Inclús ell, per exemple, li agradava molt sa música. Tenia, i a més, tecnològicament, vamos, és que... jo li demanava tot, hi havia gent que li demanava Javier això, Javier allò, Javier tenia un joc, ja va trobar una manera de poder guanyar més punts, o sigui que a la seva manera, però ho va treure, no vull dir com, però ho va treure, i no ho sé, tothom l'estimava en Javier.
I tothom l'estimava. Això és molt guapo. Molt guapo, i també pensar, no?, que a tot li treia sa part humorística també, és un, sí. Bon, és un bon record, no?
Sí. De... sí, perquè una li... sí, motes, ses fets, ses germanes...
Batiava tothom. Sí. I de com en Xisco, que batia tothom. Xisco, no ploris, que me faràs no, plorar jo. Maria, te vull agrair molt l'entrevista. Ha estat un plaer entrevistar-te, i me sap greu si hem fet que qualque moment t'emocionassis, però ha estat...
No, bueno, jo és que m'emociono tota sola. De vegades tota sola pensant. M'emociono. O sigui, que això no... I a part, quasi m'és igual. M'és igual, perquè... és...
tot ha de sortir, és bo que ploris, si tens ganes de plorar.
Sí, però, bueno, jo l'únic que sí, si ja han d'acabar, és que investigació, perquè és que sense investigació es perd també dir segons quines coses, perquè no hi haurà un fin. Investigació.
Maria Vidal, mare d'en Javier, que va morir el 2023, tenia síndrome de 4+, demana això, més investigació, més empatia, i sobretot recordar en aquest fill seu amb una riaia, perquè era no només un jove fort, aplicat i bon estudiant, sinó que també tenia molt d'humor. Maria, gràcies.
De res,
des d'aquí també un sentit homenatge a en Javier.
Pues sí,
gràcies. Moltes gràcies. Seguim amb més coses, són les 10 i 22 minuts, i si parlàvem ara del dia de les malalties rares, vos hem de parlar que demà, 4 de març, es celebra el dia de la conscienciació del virus del papiloma humà. Parlam de la infecció de transmissió sexual més freqüent al món. De fet, s'estima que més del 80% de les persones sexualment actives el contrauen en algun moment de la seva vida, i avui ens volem adelantar en aquest dia de conscienciació, Xisco, per parlar-ne amb una experta.
Sí, Joana, perquè és ben necessari que en parlem i creem consciència. És un virus que pot afectar tant dones com homes i que en la majoria dels casos passa desapercebut. Però també pot tenir conseqüències greus. El virus del papiloma humà està darrere de pràcticament tots els casos de càncer de coll d'úter a nivell mundial, i també està relacionat amb altres càncers com el d'anus o el de penis. La part positiva, que avui sabem que molt d'aquests càncers es poden prevenir gràcies a la vaccinació i als programes de cribratge. alguns països com Austràlia ja caminen cap a l'eliminació gairebé total del càncer de coll d'úter en les pròximes dècades.
I de per parlar amb rigor i també amb molta de claretat d'aquest tema, saludam avui a Marta Martínez, que és ginecòloga. Marta, bon dia, buenos días, què tal?
Hola, buenos días.
Gràcies.
Encantada d'estar aquí.
Sí, gràcies també a vostè per acompanyar-vos. I per començar, li voldria demanar, no?, què és exactament, què és exactament el VPH i per què és tan freqüent?
Bueno, pues la verdad es que en la introducción lo han dicho muy bien. El virus del papiloma humano es la infección de transmisión sexual más frecuente y prácticamente pues, el 80% de hombres y mujeres que mantienen relaciones sexuales en algún momento de su vida se van a infectar por el virus. Afortunadamente, la infección no quiere decir que se tenga un cáncer, sino que es la infección persistente por este virus, es el que puede producir pues, algún tipo de lesión. Existen dos tipos, generalmente, dos clases de virus del papiloma humano, porque no todos los virus van a producir cáncer. Tenemos virus de bajo riesgo, fundamentalmente el 6 y el 11, que son virus que van a dar lugar a los que son los condilomas o las verrugas genitales. Y luego sí que es verdad que hay virus de alto riesgo, fundamentalmente el 16 y el 18, que son los que van a dar lugar a la mayoría de los cánceres de cuello de útero, pero también van a dar lugar a cánceres en otros órganos, como bien habéis comentado, en el ano, en el pene y también a nivel orofaríngeo, entre otras localizaciones.
I per què no en parlem més si el 80% de la població pot contraure aquesta malaltia?
Pues no se habla más, en primer lugar, porque afortunadamente es frecuente, pero también es una infección transitoria, por lo que muchas veces pasa desapercibida y además no provoca síntomas. Pero también es porque durante mucho tiempo el virus del papiloma, el cáncer de cuello, ha estado relacionado con la promiscuidad, ha estado relacionado con la sexualidad y esa promiscuidad ha hecho que se vea como la infección como un estigma, como una sensación de culpa por aquella persona que tuviera un cáncer o que tuviera una lesión producida por el virus del papiloma humano. Afortunadamente, el tema de que se le está dando mucha importancia a la vacunación frente al virus, se está vacunando a niños y a niñas, ha universalizado lo que es esa infección y ya está siendo una manera de dar un paso más allá de esa estigmatización que trae consigo la infección por el virus.
I, doctora Martínez, quin paper tenen les revisions ginecològiques i les proves de cribratge en la detecció precoç? És a dir, les revisions i el cribatge en la detecció precoç, per què són tan importants?
Mira, en la lucha frente al virus del papiloma humano y toda la carga de enfermedad que tiene, se necesitan dos armas fundamentales. Por una parte, se necesita una prevención primaria, que es la vacunación frente al virus, y por otra parte, también se necesita una prevención secundaria, que es ese cribado que comentas. El screening y la detección de esas lesiones que pueden dar lugar si pasa un periodo de tiempo determinado y no se detectan, entonces cuando tendremos un cáncer de cuello, ¿no? En este caso, tenemos que tener en cuenta que una cosa es tener una infección. Esa infección tiene que ser persistente en el tiempo y que cuando una persona tiene una infección persistente no directamente tiene un cáncer, sino que el virus del papiloma produce una serie de lesiones preinvasivas, precancerosas, primero de carácter leve, luego de carácter un poquito más grave, pero en ese intervalo de tiempo que pasa entre que se produce la infección, se hace persistente, tenemos una infección leve o tenemos una lesión leve o una lesión grave, nosotros podemos actuar o bien detectando esas células que están alteradas, o bien detectando la presencia del virus, o bien detectando que existe una lesión. Así que afortunadamente tenemos un tiempo para poder detectar la lesión y evitar que se produzca un cáncer de cuello o un cáncer de cuello, ¿no?
Doctora, encara hi ha famílies que tenen dubtes o reticències a l'hora de vaccinar en els seus fills. Què els hi diríeu? La gent que és reticente a la vacunació, què els hi podrien dir?
Pues le diría, primero, que la vacuna, ya hay estudios en los cuales se ha visto y ya probado con millones de dosis en todo el mundo que la vacuna previene no ya frente a lesiones precancerosas, sino que también previene frente a cánceres, frente al cáncer de cuello. También le diría que la vacuna es tremendamente segura, que prácticamente no tiene efectos secundarios más allá de síncope vasovagales, de pequeño dolor en el lugar de la inyección, de un poquito de una dolor de cabeza, pero que no va más allá las posibles complicaciones que pueda tener, salvo que haya una anafilaxia a la vacuna, que eso puede pasar en cualquier momento, con cualquier vacuna, perdón, pero también le diría que una vacuna que puede salvar vidas. Es una vacuna frente a un cáncer, que pocos cánceres tienen esa capacidad de prevenirse simplemente utilizando una vacunación frente al mismo.
I de la doctora Martínez, ens quedem amb aquesta conclusió, amb aquestes darreres paraules. Una vacuna pot salvar vides. Abans parlàvem amb una mare, amb la Maria Vidal, i ens deia, per favor, confieu, teniu fe en la ciència, en els metges, i nosaltres també des d'aquí volem llançar aquest missatge, perquè, com diu vostè, una vacuna pot salvar moltes de vides. Moltíssimes gràcies, i res, volíem també aprofitar per fer una mica de pedagogia, perquè demà és aquest dia per la conscienciació contra el papiloma humà, contra el càncer de papiloma humà. Moltíssimes gràcies.
Muchas gracias.
Fins una altra. Són les 10:31. Nosaltres hem de fer una pausa per a la publicitat i tot d'una tornem amb més qüestions i parlarem, entre altres coses, d'intel·ligència artificial i de si en el final mos llevarà la feina o no. Fins ara.
Al dia, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és coneixement.
Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos naranja Eroski saco de 3 kilos a 3,69 euros unidad. La merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo. El estofado de ternera balear al corte a 14,99 euros kilo. Y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que ho t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Dissabte, a partir de les 12, segueix el millor futbol de primera divisió amb els postres en joc.
En directe des de l'estadi El Salar de Pamplona, Club Atlètic Osasuna, Reial Mallorca.
Amb el debut del nou entrenador mallorquinista, Martín de Michelis.
Le vamos a dar vuelta a la situación, sin ninguna duda.
Tot els postres en joc a IB3 Ràdio i també al YouTube d'Esports IB3.
I a les 6:30, el futbol de primera federació amb el partit Antequera UD Eivissa. Tot a la ràdio pública.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia, IB3 Ràdio.
Per la mare d'actualitat laboral i vos plantejar amb una pregunta que tots ens han fet qualque vegada. La intel·ligència artificial creus que pot llevar-nos la feina? Mos podria substituir a nosaltres, a la nostra feina, parcialment o íntegrament? O el que podria ser pitjor, podrien acomiadar-nos directament per substituir-nos per aquesta revolució digital, per les màquines, Xisco? Passam una penada d'això.
Idò, deixant de banda les conspiracions, Joana Maroto, i anem pels fets. Jack Dorsey, que segur que no vot son pel nom, però sabreu perfectament qui és si vos dic que va ser el fundador de Twitter i de Blog, va acomiadar el passat dia 26 de febrer a 4.000 persones. I per què? I del motiu és que les va substituir directament per intel·ligència artificial. A més, ho va voler justificar amb aquesta piulada. La intel·ligència artificial no redueix la feina, la transforma, l'accelera, i en els casos més honestos, la reemplaça. Ja me diràs? Així que ho va deixar clar Dorsey mentre l'acció de les accions de la seva companyia pujaven un 23%.
En Xisco parla d'en Dorsey, però si qualcú té o pensa que és un fet aïllat, tenim més exemples. Amazon ha anunciat 30.000 acomiadaments en dues onades en els darrers 5 mesos pel mateix motiu, i Pinterest va retallar el 15% de la seva plantilla al gener com a part d'un gir estratègic cap a la IA, cap a la intel·ligència artificial. Si parlem de drets laborals i d'intel·ligència artificial, el tàndem perfecte per abordar aquestes qüestions, ja ho sabeu, està format per Mateu Oliver i per Pere Quecles. Molt bon dia a tots dos. Com esteu?
Bon dia.
Aquest tàndem, que vos agrada tant saludar.
M'encanta.
Que nosaltres, a més, dèiem Espera Mateus. La nostra audiència ja ho sap, no?, que sou Espera Mateus.
Aquí res, una capçalera, poc.
Exacte, una capçalera. Arriben Espera Mateus. Bé, d'entrada, Mateu, començant per tu, perquè moltes vegades has dit que no mos lliurà sa feina, sa intel·ligència artificial. No sé si segueixes amb aquesta
RQR. Segueix aquí clavat, eh?
Exacte.
Hem de pensar una cosa. Aquesta és la segona onada d'acomiadaments. La primera onada els varen haver de tornar a enganxar a tots. I també hem d'entendre una altra cosa. Quan tu dius un acomiadament, tothom se posa en el centre de l'univers i pensa en la seva feina. Però tu no saps a què se dedicaven aquestes persones. És a dir, Pinterest és una xarxa social on tot és imatge. Llavors, si tu tens un tio que el que mira és que una persona no pugi nus ni de nit, ni de dona, ni de... no pugi... genua, doncs aquesta feina d'aquest senyor es veurà que això ja ara desapareix, perquè una IA te pot dir si un retrat que puges està nu o no està nu. Llavors, clar, són tipus de feina. Nosaltres, com a país, no crec que tinguem aquest tipus de feina tan fàcilment substituïble per IA.
Clar, i Pere, tu com veus el panorama arran d'aquestes dues notícies que comentaven, d'aquests acomiadaments? Et cert que aquest tipus d'empreses a nosaltres no mos toquen molt de prop, les coses com són, encara que és intel·ligència artificial, ara mateix guanya terreny. És perfectament legal que t'acomiadin per ser substituït per una IA, o podríem reclamar de qualque manera?
A veure, jo crec que Espanya, això és... a dia d'avui totalment té pensat-la. La normativa mos diu molt clarament quins són els motius pels quals te poden acomiadar. En aquest cas, entram dins el tema de circumstàncies objectives que se'ls diu. És a dir, poden ser circumstàncies econòmiques, poden ser circumstàncies de producció, poden ser circumstàncies organitzatives també. Que passa que quan se fa un acomiadament d'un determinat nombre de treballadors s'ha de fer a través d'un ERO. I això du un tràmit molt determinat entre les centrals sindicals dins tota aquesta història, i la veritat és que és complexa arribar a un bon fi dins un expedient d'aquest tipus. 4.000 treballadors són molts treballadors. Segons sembla, pel que he mirat a les notícies, per ella sé que tenia una plantilla sobredimensionada, perquè després de la pandèmia havia incorporat molta mà d'obra, i sabeu que se'm va donar compte de que tal vegada eren massa treballadors. Aquí a Espanya, a dia d'avui, seria possible un acomiadament de... de fet, se produeix de molt de treballadors, però aquesta decisió ha de tenir un rerefons molt clar. És a dir, estàu posant en perill l'empresa, jo vos he de pagar, i això pot suposar que jo hagi de tancar, per tant, dins el mal menor, el que he de fer és acomiadar. A més o manco gent, però he d'acomiadar en el personal. Aquest senyor també, però ja sé que, bueno, dolent del tot no és, almenys se vol pintar com una persona més o manco coherent, i els ha oferit una indemnització una mica alta, 5.000 euros més o 5.000 dòlars més per un temps que hagin fet feina, etcètera, etcètera. Bé, hi haurà gent que tal vegada el convencerà, però n'hi hauria molts que no estarien convençuts d'aquesta decisió.
I Mateu, en aquest sentit, la intel·ligència artificial ja és una realitat, s'haurà d'adaptar o s'haurà d'introduir a molts de llocs de feina, feina, se us veu que hauríem de començar a fer cursets, mos hauríem de com a reciclar. Sí. La nostra empresa, abans de dir-nos, allà ja s'aporta, perquè no saps d'intel·ligència artificial i ara vendrà una fornada de gent jove, nadiua digital, que ho farà infinitament millor que tu i més ràpid. A nosaltres se mos ha de donar l'oportunitat a la tercera edat, a la mare o tu i a mi.
Hola!
Ja fregant la tercera. T'ho agrades, Pere, però la mare o tu i jo ja fregant la tercera. Se suposa que mos han de donar una oportunitat de reciclatge.
Jo vos diria una cosa. D'ahir ningú en sap. Vale? Perquè això...
això m'ho conhorta.
No, t'ho dic...
Com a mínim que siguis punt de partida de tothom, no, ja m'ho és igual.
És a dir, una persona que diu, no, jo és que em play un xat d'IA. Dic, perdona, tu no en saps. No en saps perquè un xat d'IA és com cercar a Google. Vull dir, abans tothom deia, no, ho he trobat a Google. Dic, molt bé, doncs pues ara ho he trobat a sa IA.
M'ho dit xat GPT.
Sí, per no dir d'això. Doncs pues, això, a dia d'avui, això ja és lo normal. Dic, perdona, per què no ho has mirat abans? Arribat en aquest punt... lo siguient, ningú en sap. Ningú en sap. Bueno, jo en sé, perquè em dedic i faig procediments i moltes coses perquè vagin en via. Però l'usuari normal no en té ni idea. Perdona, em sap greu dir-ho així d'aquesta manera. Per tant, tots hauran de tenir una adaptació, però no així en general, com si fos un curset de primers auxilis, sinó en particular de la teva empresa. La teva empresa serà qui haurà d'apostar per una sèrie de tecnologies, procediments, formes de fer... I la teva empresa t'haurà de formar a tu, perquè si no, no... És a dir, ara faig un parèntesis. El 90... El 80% dels projectes informàtics fracassen. És a dir, això ja se sap de fa anys. I els d'IA arriben en el 95. És a dir, el fracàs d'implementacions d'IA és molt alt.
Mira, ara deies que la gent que xerra amb el xat GPT o que cerca... no en sap. No sé si m'ho renyaran els altres, però és la prova que han fet. Perquè, mira, hem fet la prova i hem demanat a la IA, en el xat GPT, si hi haurà molts acomiadaments aquest 2026, per mort de la intel·ligència artificial. Què creus que m'ho ha dit?
Pues jo... Qualsevol cosa.
Mira-ho. Literal, eh? Sí. El 2026 ja hi ha evidència real que la IA està tenint impacte en l'ocupació i està vinculada a molt d'acomiadaments, encara que el panorama és mixt i no hi ha una apocalipsi laboral automàtica.
Bueno,
em sap més que jo, però la intel·ligència artificial mos engana.
Sí, molt vol, com, diu allò que
molt vol com plau. Vull dir, molt complacent o complaent. És dir... a més, em té un sap més que jo, mos engana, perquè de fet ara jurídicament en tinc molt de problemes, sí. Que mos diuen que hi ha sentències que no existeixen, que això ja és el sum de sa barra, perdó, però és que és així, és dir, que mos donin coses que no existeixen, però em té un sap més que jo amb això.
Jo soc molt positiu, i t'ho he dit de bon de veres, eh? És molt positiu. És a dir, sobretot amb un teixit de pimes que tenim aquí, crec que és l'oportunitat de ses pimes. Les empreses grosses sempre han tingut, per ser grosses, per ser no sé què, tal, i sempre jugaven a favor. És a dir, tu ets una empresa grossa i tens, per exemple, 100 empleats. Basta que sobrecarreguis un 1% a tots els empleats i en pots ficar un de més. Quan ets una empresa petita i tens un sol empleat, per passar a dos empleats, has de sobrecarregar en el 100% en aquest empleat per poder-ne tenir dos. I quan en vols tenir tres, és a dir, sense entrar a pèrdues massives, és a dir, que el creixement per les pimes és molt cruel. El creixement per les empreses molt grosses és molt fàcil. Vull dir, és molt suau. Llavors, ara està passant a l'enrevés. Ara tindràs que quan te fiquis IA, les petites empreses podran adaptar-se molt ràpid, perquè podran créixer. I les grosses hauran de decréixer. I aquí serà una... Han canviat les tornes. Per això jo soc molt positiu. A mi les empreses grosses me posen molt nerviós, perquè és que passen amb un rodillo. I les petites, jo som una pime, pues, coño, això és el nostre moment. I per això soc molt positiu. És a dir, el petit empresari el que ha de fer és cercar una persona que en sàpiga, perquè és el moment de les petites empreses, no de les grosses. Tu me rius, eh? Me rius, m'ho collen ni dius.
No, ri perquè m'agrada molt com ho has dit i com que avui vens pentinat així una mica rebelde...
És que he d'anar-ho
Troc que el plano quedava meravellós, t'he de dir. I només faltava que mos posassin Revolució d'Amaral, siento que ha llegado el momento, nuestra revolució. Un poble de llibertat criant el poble sense despullar-se, és a dir, el moment de ses pimes. Ho he trobat fantàstic, Mateu, però clar, tu deies, és el moment de decréixer, anem a parlar amb l'advocat, mos poden, si mos acomiaden, nosaltres podem al·legar qualque cosa per dir, escolta, m'acomiaden per ser per edat, per tenir un salari molt alt que volen substituir-lo per una guia. Per la meva antiguitat, perquè som un treballador que ens hi costa, pot ser, més euros que una guia o que un treballador jove que acaba de sortir de la facultat. Tot això a un món on les empreses grosses hauran de decreixer, però nosaltres podrem al·legar qualque cosa?
Sí.
O estem indefensos davant d'aquesta nova... que això és com a la quarta revolució industrial, si m'apures.
De tenir en compte que nosaltres tenim un dret laboral que, igual que la història, ha anat evolucionant i tot torna, com deien els vells, o com diuen els vells, també ho deien nosaltres, no hi ha temps que no torna. Està en un moment d'extremada protecció dels treballadors. La normativa europea està dient cada dia més que els treballadors se'ls ha de protegir davant tot aquest tipus de canvis que se poden produir dins una empresa.
Però, i a fora de la Unió Europea?
Dins la Unió Europea, en principi, és normativa europea.
No, no, a fora de la Unió Europea.
Ah, no, no, no.
Països que...
En els Estats Units, agafes el caixonet i te'n vas. I s'ha acabat, aquí no hi ha més història.
Secat sense planta, no?
És correcte. Aquí és impossible.
Des de seguretat que t'acompanya.
Correcte.
Que a mi això sempre m'ha fet una por. Pensar que un dia faran venir el bidell de la porta, acompanyar-me a la meva tauleta, i que m'ho endugui tot.
Nosaltres hem tingut gent que... Això els ha passat a Espanya, que dic, que directius de segons quines empreses que els criden en el despatx i els diuen has acabat i pots agafar les teves coses i els posen dins una caixa i els acompanyes de seguretat fins a la porta. Nosaltres ho hem tingut en això. És a dir, que és una situació molt desagradable. Però des del punt de vista laboral espanyol hi ha mitjans de defensa moltíssims a més, despedir-te per la teva edat, te puc dir que això és una nul·litat palmària. Igual que si despedeixen perquè tens una discapacitat, igual que si despedeixen per simple fet de ser dona. És a dir, és així. És a dir, són motius que no tenen res a veure en quant a la disciplina laboral. És a dir, perquè som major, me despedeixes. Això és l'únic... Jo no crec que cap empresa que tingui dos dits de seny o una carta de acomiadament me'l posi a despedir perquè és vell.
Clar, però això també se pot desfassar.
Ho vesteixen, això està clar.
Jo també voldria fer un apunt.
Clar, com que no vull que m'acomiadin, na Maroto, que ets la directora avui i demà d'aquest programa, m'ha fet així un solito com que dimos, queda temps per una pregunta. Per tant, Mateu, si la vols tu, tot a tu.
No, mira, són més bons empleant-hi les persones de 40 cap endavant que les persones de 20. I no és simplement perquè nosaltres estem avasats a fer les coses d'una altra manera. I tenim un background que és bastant important. Llavors, jo, si una persona diu, no, és que m'atreuran perquè, a més, són gran... No, no, vull dir, si una persona se readapta, li treu més suc a la IA, una persona que ja té molta experiència i que una persona que no en té. Que és vera, vull dir... En el que no en té, l'ajuda, és vera, però és que en té, l'ajuda més.
Per deduir o per descobrir les mentides de la IA, com comentava en Pere, l'edat és un grau. Mm. Perquè hi ha coses que no te sonen, o saps que s'està inventant dades i llavors quan repreguntes i dius, perdona, pot ser que t'hagis inventat aquesta resposta?
Cultura general, també.
Sí, me sap greu, és que no sabia res d'aquest tema i no volia deixar-te fora a respondre. I dic, però què és això?
Para.
És que això que no faci un nòvio, m'aparir bé. Però una guia on se suposa que confies una mica perquè t'ajudi a treure la feina, és que enduir també és món sentimental en el món laboral, i això era un pot desastre.
I d'escolta, no tenim més temps, però mos quedem amb això, que hem de ser positius, que aquí encara no fa falta que tinguem massa preocupació perquè estem més o manco assegurats o cobertes les esquenes.
Segur no hi ha res.
Però bé, com a mínim podem estar més tranquils perquè els drets dels treballadors estan més protegits que en un altre indret. I com que no tenim més temps, vos volia acomiadar en aquest Pere Mateus que mos acompanyen avui amb el Jamaral i amb aquesta revolució de la que feia referència en Xisco Nadal.
No mos despullarem.
Així que moltíssimes gràcies a tots dos, Pere. I Mateu, gràcies. Fins una altra. Fem una aturada i tot una tornem.
IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Que no sigui per allò obvi, que no sigui per Llull, Miró o Barceló. Que no sigui per la mescla de civilitzacions i la seva immensa empremta als seus carrers, a la seva arquitectura, a la seva música. No cometem l'error de triar el camí fàcil, de dur la cultura allà on es senti còmode. Duguem-la allà on la llum il·lumina el que brilla, on és de tothom, però no és de ningú. Duguem la cultura a un lloc on encara es pugui inspirar.
IB3, mitjà oficial de Palma 2031. IB3, amb la cultura. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Us contem ara més coses, i és que fa 4 anys que va començar la guerra a Ucraïna. 4 anys d'un conflicte que ha provocat milers de víctimes, milions de persones desplaçades i una crisi humanitària sostinguda en el temps. El que va començar el febrer de 2022 amb la invasió de Rússia continua tenint conseqüències devastadores, especialment per a les famílies vulnerables que han hagut d'abandonar casa seva, Xisco, o viure, o que viuen en zones especialment castigades pels combats.
I 4 anys després, Joana, la necessitat d'ajuda humanitària no ha desaparegut. Al contrari, moltes organitzacions alerten que el cansament internacional no pot traduir-se en manco suport. Des de Mallorca, l'entitat Amar Ucraïna, juntament amb Vinca Mallorca Solidària, ha posat en marxa una nova campanya de recollida de productes de primera necessitat per enviar un comboi humanitari cap a Ucraïna. Parlam d'una ajuda molt específica, coordinada amb autoritats locals ucraïneses i destinades a zones com Dnipro i Kharkiv, on la població desplaçada i les famílies vulnerables continuen necessitant suport urgent. Avui en volen parlar i volen conèixer els detalls d'aquesta nova campanya en Antònia Triguero i en Anastàsia Katz, aquí donant-se benvinguda a totes dues. Com estàu?
Hola, bon dia. Molt bé.
Anastàsia, què tal? Com estàs?
Hola, muy bien.
Encantats de saludar-te. Començaré per Antònia Triguero, que la tens just aquí. Quatre anys després de l'inici d'aquesta guerra, quina és la situació humanitària que vos traslladen a la vostra ONG des d'Ucraïna?
Pues la verdad es que el problema que tienen ahora es, al principio era que tenían bastante ayuda humanitaria, nos volcamos todo el mundo a ayudar al país, y ahora es todo lo contrario, ¿no? Nos está pasando que hemos normalizado esta guerra, mucha gente incluso nos pregunta, pero en Ucrania sigue habiendo guerra, y aparte que tenemos muchas más guerras por delante y inundacions, incendis, i nos cuesta un poquito más.
I això és el pitjor que pot passar, no? Que mos oblidem de la gent que ho necessita, perquè necessiten ajuda, necessiten que qualcú se'n recordi que ho estan passant malament. Aquesta campanya, Antònia, neix d'una petició concreta, no? Des d'allà, des d'aquest terreny, des d'alguns llocs concrets. Qui defineix, però, les necessitats prioritàries? Qui vos demana un poc allò que necessiten?
Bueno, en este caso se encarga Anastasia con Amar Ucrania. Ellos son los que, por eso es muy fácil trabajar con ellos, porque ellos se encargan de esa parte, de que las ONGs y la gente que reciban las donaciones son gente de fiar, son ONGs de fiar, y todo el trámite de documentación de fronteras, todo esto se encargan ellos.
Clar, ho deia, Amar Ucrània se n'encarrega, Anastàsia Katz ets la que s'encarrega de gestionar-ho tot plegat. Anastàsia, tu que tens contacte directe amb Ucraïna, que vos expliquen des d'allà, que és allò que necessiten, i sobretot ells senten allò que deia en Antònia, que mos no hem oblidat d'aquesta guerra d'Ucraïna.
Sí, claro, se siente que la guerra se ha olvidado un poco, se ha pasado a un segundo plano. Como ha dicho Antonia, hay otras guerras en el mundo, otras necesidades, otras catástrofes, pero la guerra de Ucrania sigue, nos sigue necesitando la gente. Ahora también, además de enviar ayuda que enviábamos pues a alcaldías y tal, ahora incluso enviamos en este convoy una ayuda para las personas que se están desplazando ya dentro de Ucrania, que no pueden quedarse en sus casas y tampoco pueden salir afuera y abandonar el país y se desplazan dentro de Ucrania. La ayuda la seguimos necesitando. Hoy acabo de sacar el DNI a mi hija y estaba viendo cómo se estaba llegando más gente ucraniana a sacar el permiso de personas temporalmente desplazadas. O sea, sigue habiendo la gente que sigue llegando aquí a la isla.
Clar, quins són els productes més urgents que vos demanen des del terreny? Ho deia ara en Antonia Triguero, lo bo que té que tu facis d'intermediària és que tens informació de primera mà d'allò que està passant a Ucraïna. Quins són els productes, que és allò que se necessita ara mateix sobre el terreny?
Bueno, se necesita de todo. Al final, para las personas temporalmente, las personas que se desplazan dentro de Ucrania, se necesita sábanas, cubiertos, platos, comida, para los orfanatos de los niños, pañales, toallitas, también que nos piden comida y leche en polvo. Incluso tenemos una campaña para los animales de zona cero, que les están sacando de zona cero y les están trasladando pues como jaulas, comida para perros, o sea. Las necesidades siguen habiendo y siguen creciendo. La gente sigue perdiendo sus casas diariamente y son cosas básicas que se necesita.
Antonia, no sé si teniu ja data prevista de sortida d'aquest nou convoi, un pot també que facis una crida a la gent que vulgui ajudar, que vulgui aportar el seu granet d'arena, i com ho poden fer també.
Bueno, más o menos, no tenemos fecha aún definida porque estamos pendientes de una donación de unos vehículos, pero más o menos en un mes, mes y medio queremos salir. Es muy importante también hablar de las necesidades que, aparte que ha comentado Anastasia, que no están los carteles, que es el material hospitalario, que esto sí que lo pedimos directamente a los hospitales, y como son máquinas para la gente que tiene unas enfermedades muy específicas, porque si no, no tendría razón de ser de enviar un tráiler, que un tráiler nos cuesta 5.500 euros. Pero aparte de todo eso, el material hospitalario es tan caro que hay hospitales aquí en Inca y en Mallorca que no lo donan porque han salido nuevos modelos y allí pues viene todo bien. Pues la idea es en un mes ya tener un tráiler, que son más o menos 10-12 toneladas, y mandarlo para allá.
Ja, a banda de donar productes, que dius que el camió vos costa 5.500 euros, imagina que el duix ben ple, aprofitau per omplir-lo ben ple. Hi ha altres maneres de col·laborar també, Antonia?
En la parte econòmica, para pagar esos 5.500 euros. Después de esos vehículos que nos van a donar, hay que pagar el gasoil de esos vehículos para llevarlos allí.
Uh-huh. I sobretot supos que tant Anastasia com Antonia Triguero envien el mateix missatge. La guerra no s'ha acabat. Ho dic perquè de vegades vivim d'explosions de solidaritat, vivim a cot de titular, perquè ens hem acostumat a que d'allò que no se parla no existeix. Per això heu vengut avui a IB3 Televisió i Ràdio per parlar de que la guerra d'Ucraïna encara continua i que se necessita aquesta ajuda humanitària. Primer, Antonia, clar, no oblidar-ho.
No. Nosotros el año pasado mandamos 5 tráilers, solo del año pasado, y este año empezamos el año iniciando esta campaña. Aparte que ya decimos, sabéis que siempre los mallorquines están ahí cuando le hacen falta, y en este caso para Gaza, para Valencia, para León, para en este caso Ucrania, siempre están ahí, y solo muchas veces es saber cómo ayudar. Entonces, teniendo el listado de necesidades, hay muchas cosas que a veces las tenemos en casa, como un transportín de un gato o un perro, y que le podemos dar una segunda vida.
Clar, perquè també no ens hem d'oblidar que els animals també pateixen durant un conflicte i també tenen drets. La mateixa pregunta que li vau fer a Anastàsia. Anastàsia, tu i jo vàrem coincidir des de l'inici del conflicte amb Ucraïna, des de l'església d'Ucraïna, quan se varen començar a organitzar les recollides d'aliments, després en el parc de bombers que se va habilitar, que torni una altra vegada, no?, aquesta explosió de solidaritat, que no ens oblidem, que la gent encara pateix i que té les mateixes necessitats que tenien ara fa una sèrie d'anys.
Sí, os seguimos necesitando la ayuda, la guerra no ha terminado. Estamos eternamente agradecidos por todo el apoyo que hubo al principio y que siga habiendo, porque la gente nos sigue ayudando, pero seguimos necesitando que nos sigan ayudando.
I de que no decaigui aquesta ajuda, aquesta solidaritat que és tan necessària, perquè ja ho deien elles dues, n'Anastàcia i també n'Antònia, la guerra no ha acabat, l'ajuda se segueix necessitant, i per això avui des d'aquí, des del dia, també aquesta crida a tota la solidaritat de les Illes Balears, perquè som un poble solidari i sempre que la gent ho necessita solem respondre. Així que si qualcú vol ajudar pot fer la seva aportació, ja sigui econòmica o en forma de productes de primera necessitat. Antònia, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I que rebeu molta d'ajuda. I també gràcies. En Anastàcia, moltíssimes gràcies. Estarem molt pendent de quan sortir aquest comboi i que vagi ben ple cap a Ucraïna. Nosaltres ho hem de deixar ara aquí, actualitzar les notícies a la ràdio, a la televisió, escoltar amb uns anuncis i tornem amb més coses aquí al dia.